veritat, ni així. Les llançadores, tant del carrer de Foc com de Plaça Espanya, com ja he dit, doncs va anar força bé, les escales mecàniques també, es va evacuar en uns 40 minuts tot a l'estadi.
40 minuts, eh? Això era més o menys les previsions que es feien des del club?
A l'entorn de l'hora fèiem, per tant tenim marge per un partit com pot ser el del Cádiz, que és el primer que jugarem en l'estadi Lluís Companys, en el qual esperem doncs, que, bueno, que deia abans, que tots els socis, les sòcies, els aficionats, les aficionades vinguin a animar l'equip, i per tant tenim aquests 20 minuts de marge en funció del que nosaltres mateixos ens hem posat com a voluntat o com a intent, de que en una hora es pugui evacuar, que més o menys és el mateix temps d'evacuació de l'Spotify Camp Nou.
Parlava d'algun element concret a millorar o a perfeccionar d'aquest pla de mobilitat, com quin, per exemple, senyor Portavella?
Doncs mira, pensem que s'han d'identificar millor les parades de les llançadores. És a dir, després hi ha un moment que s'identifiquen perquè veus, diguem, els autobusos de les llançadores, que són 9, que surten cada 4 minuts, que com he dit tenen gratuïts i que a més són híbrids per exigència del club, a Plaça Espanya, i 8 al carrer del Foc, que també surten cada 4 minuts, són gratuïts, però al primer moment la identificació de la parada de la llançadora no ha quedat prou clara, i per tant pensem que és una cosa que conjuntament amb TMB i amb l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual sabeu doncs, que estem treballant i que continuarem treballant, diguem, amb ells per optimitzar, diguem, els recursos, doncs creiem que pot millorar. I també pensem que pot millorar tot l'accés de les motos. Les motos haurien d'anar quasi bé totes per Miramar, perquè en allà tenim fins a 3.500 pàrquings per motos. Els primers que arriben aparquen molt a prop de l'estadi pròpiament dit, i els que arriben més tard arriben més, tardaran una mica més, no?, en arribar a l'estadi Lluís Companys, però en tot cas sí que pensem que l'accés per Miramar per les motos també és un dels elements, sobretot en la part de la senyalització, com que podem millorar, no? Hi ha altres coses també, però vull dir, aquestes potser serien les que ressaltarien.
Aquestes 3.500 places per motos ampliables o seran sí o sí 3.500?
Bueno, això ho anem acordant partit a partit. És evident que no és el mateix, en tots els respectes, el primer partit al mes d'agost amb el Cádiz que no el partit amb el Real Madrid, i per tant, diguem, aquesta flexibilitat és el que ens ha de donar el poder anar a ajustar una qualitat de mobilitat a tots els aficionats i aficionades que vulguin pujar, i que esperem que pugin per animar l'equip en una temporada que, bueno, doncs té aquestes dificultats, no? Però que justament en aquests ajustos es pot trobar l'èxit de tots i cada un dels partits que juguen.
Per tant, sí que són ampliables, no?
Són ajustables a les necessitats a tots els nivells, igual que podem bellugar-ho tot, és a dir, no específicament el tema de les motos, i no és l'únic que es quedaria fora dels ajustos. És a dir, el que anirem serà ajustar. Tenim unes premisses que són les que hem dit, no? O sigui, el funicular amb una gran capacitat, que pot portar el doble que una llançadora, i que té unes freqüències que poden ser de 10 minuts o de 6. Les freqüències de les llançadores, que ahir van estar entre 3 i 4 minuts. El nombre de motos que accedeix, que veurem, diguem, la gent que s'acosta. Si hi ha 3.500 motos, doncs haurem de parlar de com les anem posant en llocs que siguin còmodes per als aficionats i aficionades que pugin amb moto. El tema dels llocs dels autocars, no? Doncs, bueno, ahir ens en van venir 40, no? 39, 40. No? Tenim unes previsions de fins a 75. Totes aquestes coses, una cosa és des del plantejament teòric, no? I l'altra és el plantejament pràctic. El primer assaig doncs va sortir prou bé, és sobre un partit que és una mica diferent dels altres, no hem fet el cim, sinó que hem de continuar treballant, escoltant també el que ens diuen els aficionats i les aficionades, donant el valor que té, i estant-hi agraïts de l'esforç que ells fan també, però que també vivim una experiència que val la pena viure i que és una mica diferent a l'habitual. habitual a la que ja tenen, podríem dir-li somatitzada, interioritzada, sí, de venir a l'Spotify Cap Nou, no? Venir en l'estadi Lluís Companys és diferent. Sí. I val la pena viure-ho, també.
Senyor Portabella, ja per acabar, deixa'm que li faci una pregunta, perquè ahir durant el partit, des de la grada d'animació, es va publicar un comunicat en què es queixaven que el club ha reduït l'aforament de la seva zona, tot i que, diuen, són els únics que han omplert totes les localitats assignades. Per què s'ha decidit reduir els seients de la grada d'animació?
La veritat és que no puc ajudar en la resposta a aquesta pregunta. Sí que sé que hi ha hagut aquesta circumstància i sé que des del mateix partit el club està treballant per trobar una solució al voltant d'això, però no forma part del meu camp de coneixement i tampoc forma part de les meves competències.
D'acord. Jordi Portabella, director de Sostenibilitat del Barça. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Món Arracó. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Oh, et deies.
No, la graderia d'animació, per cert, a veure si de tant en tant fa una mica silenci, que es troba a faltar el Camp Nou, però...
Com pot ser tan tribunero?
És veritat.
O sigui, tres coses que has dit, tres coses de tribunero.
És veritat, home. I a més, el 80% en castellà. Però, dit això, no, que dèiem que la majoria... Bueno, parlàvem dels jugadors joves, però que quin gran fitxatge, Oriol Romeu. Quina intel·ligència, quin estat de forma, sorprenentment, perquè jo em començava a preocupar per aquesta mena de dèria de la Junta de la Porta de fitxar mòmies i compartir... O sigui, aquesta mena de desequilibri entre posar nens de 15 anys i nens i senyors de 80 anys a compartir equip feia patir una mica, però realment quin gran fitxatge, estic contentíssim.
Sí. Sí, sí, la veritat. Jo també he pujat des del primer dia al carro d'Oriol Romeu.
Home, és que el recital que porta amb els minuts que ha jugat, realment increïble. Quines passades.
11
estem fent
i...
la tertúlia esportiva, eh?
Sí, 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 sí. 11 i 6 minuts, que com si no n'haguéssim tingut prou ja, després de dues hores de tertúlia. Ho anem deixant aquí. Josep Manel Silva, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Carla Torró, moltes gràcies, bon dia.
Una abraçada a tots.
Isabel Lleuger, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Tribunero Bou, moltíssimes gràcies també.
Molt bé, a veure si acaben aviat les obres.
Prou. Són les 11 i 7 minuts, farem una petita pausa i quan tornem en aquest estudi, com si fos això la temporada regular, Alejandra Palés i David Broch per parlar de Les últimes hores de Mario Biondo, aquest documental de Netflix que precisament recupera un dels casos més mediàtics dels últims anys a Espanya, que és la mort de Biondo, el marit de Raquel Sánchez Silva. També en parlarem amb la Maria Pulido, que és la directora precisament de la docusèrie. D'aquí uns moments.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
He d'anar a comprar, però amb aquesta calor em fa una mandra.
Cap mandra. Si vas a Servei Estació estaràs fresquet i ells s'encarreguen de portar-te a casa. I de franc, tot el que necessites per a la teva llar o negoci ho trobaràs a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona. I per una compra a partir de 100 euros et posen un taxi per tornar amb tota la comoditat del món.
Doncs me n'hi vaig, perquè vull posar punt al pis.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta'ns les condicions a serveiestacio.com o a la botiga.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Segones rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segones rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. A Supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
RAC 1. Aquest any, al Versió Estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, Versió Estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
11 i 13.
Signora D'Alessandro?
Sì.
Lei non mi conosce, rappresento un'azienda tecnologica negli Stati Uniti. La sto chiamando perché le devo dire che abbiamo delle prove che la...
No fa ni una settimana che si estrenava a Netflix Les últimes hores de Mario Biondo. Es tracta d'un documental que relata la història de la mort del camarà italià i marit de la periodista de televisió Raquel Sánchez Silva. És, sens dubte, un dels casos més mediàtics dels últims anys a Espanya. Per situar-nos, ens remuntem al 30 de maig de 2013, quan Biondo va aparèixer penjat al menjador del seu pis a Madrid. El cas no va passar gens desapercebut, ni als mitjans ni als carrers, i ràpidament es va convertir, com dèiem, en un dels successos més mediàtics de la història recent, jo crec, sens dubte, de l'Estat. Avui encara hi ha interrogants sobre els motius de la defunció. Mentre que la família de Biondo considera que Raquel Sánchez Silva hi té alguna cosa a veure, la presentadora havia parlat sempre d'accident i fins a tres forenses van concloure que era suïcidi, que és com es va tancar el cas en el seu moment. A veure, David Broc, bon dia.
Bon dia.
Alejandra Palés, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, clar, recordeu el cas molt
tant.
Present.
Fascinant, fascinant.
És un cas fascinant, eh? Alejandra, tu també ho veus igual, eh?
Sí, 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 és un cas fascinant i que crec que tothom el té present. És molt difícil que te n'hagis oblidat, perquè més o menys encara ens se'n parla.
Saps què el va fer fascinant per mi? I ara entrarem, si vols.
Sí.
El comportament d'ella, després de... que d'això se'n parla molt al documental, és el que jo crec que va engegar una mica la fascinació, perquè quan hi ha una mort d'aquestes característiques, evidentment, sempre es generen, no?, teories, històries, però el comportament d'ella, que ella després anava a dir i ha dit que potser es va equivocar...
Aquell viatge a Formentera.
Aquell viatge, aquelles fotografies, no?, tornar a la feina molt, molt aviat... Tot això va fer que la gent, quan vol sentir-se fascinada, ho aconsegueix. Mm-hmm. I en aquest cas, això, jo crec que ho va posar en safata, clarament.
Alejandra?
Sí, i a més, justament és aquest comportament que per tothom era estrany, el que es va aferrar la família d'ell per construir les seves teories una mica conspiratives, no? De segur que ella hi té alguna cosa a veure, perquè si tu se't mor el teu marit, a la setmana no te'n vas a Formentera ni surts anunciant un telèfon mòbil per televisió fent referència a la mort del teu marit, que és estranyíssim.
Clar, aquest tall aquest tall és històric. Forma part de la història de la televisió.
Absolutament.
Per qui digui, a què refereixes, Alejandra? És un moment, no?, el que ella torna... A quin programa? Quina... Clar, perquè en aquella època Raquel Sánchez Silva havia fet Pequín Express,
sí, Pequín Express,
Supervivientes, etc. Clar, era una de les cares més conegudes.
Havia estat Supervivientes.
Sí.
Era una de les cares de moda en aquell moment.
Tenia un contracte amb Mediaset i era la, diguéssim, una de les presentadores estrella, que això ho té molt Mediaset, que quan té un presentador l'utilitza molt i l'explota quasi amb tota mena de formats. I era en aquell moment, diguéssim, la, no?, a nivell de presentadores, les que tenia Mediaset, possiblement, si no la gran estrella, perquè això era la Rosa Quintana, estaria entre les tres primeres, és a dir, era un fenomen del grup.
I quan va reaparèixer, el primer cop que se la va tornar a veure, que poc després, és a dir, ella va anar a Formentera, va penjar aquelles fotos, va acabar amb disculpes, bé, molta gent li va retreure que feia 3 o 4 dies que s'havia mort Mario Biondo, el seu marit, i que ja estigués somrient i passant-s'ho bé amb els seus amics a Formentera, d'això. Quan va reaparèixer, i allò va ser molt estrany, molt raro aquell moment, en el que ella va dir... agraeixo tots els missatges de suport que m'heu fet arribar en el meu Sony Xperia.
Que a nivell de copy publicitari és brillant. És a dir, sí, jo no sé si és cosa d'ella o d'algú, però a nivell de dir, amb una agència, com ho fem per... Home, em sembla que és una promoció extraordinària. Ara, això és el que et deia, no? Tot això, tu si hi ha una mort accidental, te la pots prendre d'una manera o d'una altra. Quan passa això, penses, ostres, que estrany, no?, que està passant tot això després d'haver mort el senyor a casa seva fa 10 dies, no? Mm-hmm. I això és el que va alimentar moltíssim les teories, clar.
A mi el que em sembla curiós precisament de la sèrie documental és que aquest moment del que estem parlant, aquest moment del Sony Xperia, clar, no apareix com a tal, menciona, però no surten imatges. I sí que em genera curiositat per què decideixen no posar aquest tros, que és la imatge que tothom té en ment quan pensa en aquest cas.
Doncs mira, Alejandra, li podem preguntar directament a la Maria Pulido, que és la directora del documental, recordem, Les últimes hores de Mario Biondo, a Netflix, que s'acaba d'estrenar fa tot just una setmana. Maria Pulido, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, com va?
Hola, bon dia. Començo per aquí, per la pregunta que ara plantejava i posava sobre la taula l'Alejandra. Com és que es decideix no posar aquest moment tan mític i històric ja de la televisió del Sony Xperia en el documental?
Bueno, mira, nosotros hemos querido evitar en la medida de lo posible los momentos un poco morbosos y que han generado más polémica, igual que no se ponen las fotos de Mario, que están publicadas por y están rodando por la red y nosotros no las publicamos. En este caso concreto no pusimos este episodio, aunque hablamos de él porque entendemos que tiene importancia, pero no queríamos otra vez volver a enseñar esas imágenes que están en la red, quien quiera puede verlas, pero no nos parecía que nosotros tuviéramos que emitirlas.
Ara entrem pròpiament en el contingut del documental, però ja que hem començat per aquí, un altre dels elements de crítica que se li ha fet en el documental, o s'ha posat en dubte, és que un dels testimonis principals, segurament la veu que defensa amb més força la posició de Raquel, que és el seu ex-representant, que és el Guillermo Gómez, sigui productor d'aquest documental.
Sí, es verdad que Guillermo es uno de los socios de la productora de este documental, pero en el documental en sí, Guillermo es solamente una de las muchas voces que se entrevistan. Nosotros nos hemos apoyado en un proceso de documentación, se ha llevado una intensiva revisión de los registros judiciales, de todos los documentos policiales, forenses. Hemos entrevistado a todas las partes, hemos dado voz a todas las partes que han querido participar. Han participado expertos independientes y Guillermo es una de las muchas voces que se oyen en el documental. Yo creo que hemos tratado de hacer un trabajo riguroso, un trabajo objetivo, y ahí está para que valoréis si lo hemos conseguido o no.
Raquel Sánchez Silva, os veis que no.
Raquel Sánchez Silva fue, por supuesto, una de las primeras personas que tocamos para que participara. Nos hubiera encantado contar con su perspectiva, con su testimonio, pero no ha podido ser porque, efectivamente, ella no ha querido participar.
Recordem les últimes hores de Mario Biondo, aquest documental que s'acaba d'estrenar a Netflix. Són tres capítols,
de 50 minuts,
que passa...
Passa tal Brenes en una tarda, eh?
Sí, perquè també té la cosa aquesta que costa deixar-lo.
Sí, exacte.
Costa deixar-lo. Per què decidiu fer el documental d'entrada, Maria?
Pues mira, en el verano del 2021 se cerró el caso definitivamente en Italia. Ha sido un proceso que ha estado abierto durante más de 9 años. Y yo creo que después de que ya se cerrara el caso judicialmente, que ya no quedaran como cabos sueltos, existía la necesidad de revisitarlo a través de una mirada más reflexiva y más rigurosa, porque he tenido mucha repercusión mediática, ha tenido mucho reflejo, pero realmente no se ha puesto linealmente y explicando con rigor objetivamente cuáles son los hechos verificados, cuáles son las actuaciones judiciales, policiales, forenses, y hacía falta este trabajo.
¿Y quién lo posa en marcha? ¿Quién lo impulsa, María?
Lo impulsa Netflix y que se lo encarga a la productora PAR, y en el año 2021 comienzan las investigaciones, después de que se haya cerrado el caso en Italia, como te decía, comienzan las investigaciones, a finales del año 2022 empieza el rodaje, que se ha alargado hasta bien entrada el 2023, y ya lo tenéis recién salido del horno, lo tenéis en Netflix.
Sí, sí. La productora PAR, que, si no m'equivoco, Maria, és una companyia que dirigeix Guillermo Gómez, que recordem l'ex-representant de Raquel Sánchez Silva. Una pregunta també, Maria, la família de Mario Biondo va dir que d'haver-ho sabut no hagués participat en el documental. La mare del Mario, abans de veure'l, va expressar en diferents mitjans el seu descontentament. L'escoltem.
Mi hanno ingannata, la girata.
M'han enganyat amb traïció. No sé com sortirà el documental, tot i que me'l puc imaginar. Estic segura que em farà molt mal.
Mi farà molt mal.
Heu parlat, Maria, amb la família? Què us han dit?
No he hablado con ella después del documental. Ella quiso que habláramos en una ocasión. Lo que pasa es que ella me llamó un día que yo estaba reunida, yo la llamé de vuelta, no ha habido manera. Pero yo lo que te puedo decir sobre esto es que tanto Santina como Pipo, como los hermanos de Mario, fueron conscientes todo el tiempo de las condiciones en las que se realizarían las entrevistas, lógicamente. Nosotros, de hecho, cuando se lo propusimos, ellos nos dijeron que tenían que consultarlo con sus abogados, se tomaron su tiempo, y cuando nos dijeron que sí, nos dijeron cuáles eran sus condiciones para participar. De hecho, recuerdo que una de las condiciones que ellos pusieron es que sus abogados estuvieran presentes durante las entrevistas, a lo que nosotros dijimos que sí, que por supuesto, que sin problema ninguno. Además, nosotros nos desplazábamos a Italia para que ellos pudieran estar en casa y hacerlo de la manera que fuera mejor para ellos. Luego los abogados, es cierto que no vinieron, pero fue una decisión de su parte, no tuvo nada que ver con nosotros. Y durante las entrevistas, lógicamente, les dimos total libertad para expresar sus opiniones sin ninguna restricción. Yo, como directora, siempre he mantenido una comunicación muy clara y muy transparente con las personas que han colaborado en mis proyectos. Y yo siento por Santina el mayor de los respetos y hasta cariño, porque la verdad es que yo soy madre, yo empatizo muchísimo con el dolor que ella siente, es un dolor real que se ve. Más allá de eso, solo lo que te puedo decir es que me ha sorprendido un poco como el calor de estas declaraciones de Santina. Nuestro enfoque siempre ha sido le presentar una serie que ofreciera una versión rigurosa. Yo, si ella entendía que iba a ser algo más alineado con su teoría, entiendo que se haya podido sentir traicionada, pero en ningún momento ha habido ninguna intención.
Mm-hmm. Clar, per tant, m'imagino que les acusacions, no, de que el documental serveix per blanquejar, com s'ha dit, la imatge de Raquel Sánchez Silva, entenc que tu, en tant com a directora, no hi estàs d'acord.
No, para nada. Lo que te digo, nosotros nos hemos esforzado en presentar el suceso a través del rigor de la investigación, evitando cualquier tipo de partidismo, ni hacia un lado ni hacia otro. Lo que pasa es que este caso siempre ha sido muy mediático, ha generado muchos titulares, además es un caso muy emocional, la gente conecta con él a un nivel muy emotivo y menos a lo mejor de conocimiento de los hitos, de las cosas que han pasado y de lo que dicen las personas que lo conocen. Es más, pues hay ahí como un run-run y una afinidad o una desafinidad, pero nosotros no hemos estado en esa línea. Nosotros hemos querido presentar algo que no fuera sesgado.
Uh-huh. El criminòleg Òscar Tarruella, que defensa la versió de la família de Maria Oriendo, assenyala que la versió de la Raquel sobre el cas, sobretot el que va passar aquella nit, hi ha certs interrogants. A més, diu que hi ha frases del judici que no van aparèixer al documental i que eren transcendentals. Quan li pregunten què feia aquella nit, la seva relació amb un traficant que va veure Oriendo la nit que va morir i què va passar amb un terabyte d'ordinador perdut, refereixen exactament aquests elements quan li pregunten a Raquel Sánchez Silva què feia aquella nit, quina relació podia tenir amb el traficant que van a veure Mario Biondo poc abans de morir i què va passar amb aquell terabyte, pràcticament un terabyte d'informació que va desaparèixer del seu ordinador. Raquel Sánchez Silva, en el judici, ella deia, l'escoltem, que no se'n recordava.
Como expliqué el día 13, y se lo explica a usted, porque ellos ya lo saben, yo, como cualquier persona que su marido fallece en esas circunstancias trágicas, intenté comprender lo que había pasado en las horas que todo eso ocurrió.
¿Por qué no van decidir utilizar aquests talls en el documental, Mario?
Mira, a veces la respuesta a las preguntas es más prosaica de lo que parece. No hemos utilizado lo que se dijo en la Audiencia Nacional porque no teníamos los derechos. Y a lo mejor esto para la gente que nos está escuchando suena un poco extraño, pero cuando se hace una emisión pues un audiovisual, como en vuestro caso la radio, en nuestro caso la televisión, hay que contar con una cesión de derechos de imagen de las personas que van a estar en pantalla o que se van a escuchar, y nosotros no teníamos los derechos de emisión de este archivo.
Durant el documental, el director de Vanitatis, Nacho Vall, que apareix i que també té un punt bastant important al documental perquè va fent aquesta anàlisi una miqueta més des de sobre, recalca ell la importància dels mitjans italians i espanyols a l'hora d'informar sobre el cas. Llavors, Maria, quina influència van tenir les televisions italianes en el desenvolupament del cas i en el fet que segurament es convertís encara molt més mediàtic i es anés fent gros?
Mira, a mí no me gustaría entrar en un desacreditamiento de los medios, pero es verdad que sí que han dado voz, han hecho de altavoz a un dolor privado que es muy intenso, que es de una familia que está devastada pues lo han puesto en la palestra pública y han hecho que se convierta en algo público, que se convierta en algo a lo que se han sumado miles de otras voces y esto tiene una repercusión. Esto tiene, se genera como una opinión, se genera un movimiento, que yo no estoy aquí para cuestionarlo, ni juzgarlo, ni criticarlo, ni muchísimo menos, pero no es una situación que queda en el ámbito doméstico, sino que trasciende al público.
La Maria Pulido és directora de Les últimes hores de Mario Biondo, aquest documental a Netflix. Una última pregunta, Maria. Falten coses per dir sobre la mort de Mario Biondo? Falten coses per explicar?
Yo creo que no. Creo que realmente ya no queda mucho más que decir. Durante estos 10 años se ha dicho todo lo que se podía decir. Yo creo que este documental recoge y recapitula sobre todos los hechos verificados que existen y, bueno, evidentemente se puede seguir en el debate y se puede seguir especulando y se pueden seguir elaborando hipótesis. Pero fehacientemente yo creo que no queda mucho más que contar.
Doncs Maria Pulido, directora, com dèiem, del documental Les últimes hores de Mario Biondo, que està disponible a Netflix, aquests tres capítols de 45, 50 minuts i, com deia el David Broc, que et brenes amb una tarda. Sí, sí, sí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Un abraço, adiós.
David, Alejandro, què?
Mira, és que jo el que tinc la sensació, veient també el documental, no és tant la idea de blanquejar la imatge de Raquel Sánchez Silva, sinó de, no demonitzar, però deixar molt, carregar molt les tintes amb la família de Biondo. Perquè quedi no, la sensació de que la família de Biondo s'ha muntat una història personal, fruit segurament de, no, de la tristor i de la, no, de la ràbia, de la desesperança, i crec que el documental posa molt el focus en això, és a dir, no li cal tenir a la Raquel Sánchez Silva, no li cal tenir testimonis del seu bando com molt, a banda del mànager, que evidentment, tot i que la Pilar, la Maria li ha tret una mica de pes, jo crec que és una figura capdalt del documental i és l'advocat.
És la veu que defensa...
Fa la Raquel Sánchez Silva sense ser-ho, no?
Correcte.
I té un protagonisme, jo crec, que important. Però clar, ells queden, la família Biondo queda malament, o sigui, en el documental queda malament perquè tu tens la sensació de que moltes de les coses que diuen, de contradiccions en les que cauen, de teories que acaben, que els hi falla molt la seva història, el relat, el documental en això ho fa bé. És a dir, si la intenció era aquesta, jo crec que ho aconsegueix, perquè al final la sensació que et queda és que la família ha perdut una mica l'oremus. Que puguin tenir la raó, no? Que és una cosa que tampoc sabem, no? O sigui, nosaltres des de fora, evidentment, el que diu el jutge i el que diuen els diferents jutges que han tractat el cas és que no hi ha res. Però, clar, la sensació que et queda al final és de... Ostres, se'ls ha anat una mica la castanya, no?
Ja. Yeah.
Sí, sí, jo és que estic totalment d'acord amb l'anàlisi que fa el David, perquè a més és que dels tres capítols, el tercer és claríssimament per mostrar a la família Biondo com una família enfollida, totalment embogida, intentant trobar respostes a un dolor molt profund i realment es desmunta totes les seves teories, es desmunten amb el tercer capítol. També crec que la part interessant potser de tot el documental és mostrar totes les crítiques, o sigui, com el discurs de la família Biondo se sustenta en unes idees masclistes superdures, o sigui, els comentaris que fan sobre Raquel Sánchez Silva són, en alguns casos, demencials, i com ells empenyen una espècie de campanya d'assetjament a través de xarxes que, o sigui, jo em poso en la pell d'ella i allò és molt difícil de suportar, els missatges d'amenaça, que es fiquin amb els teus fills. Clar, arriba un moment que et costa empatitzar amb la família Biondo perquè els veus totalment enfollits per aconseguir demostrar les seves teories.
Tampoc sabem com el documental els hi va vendre la... Com els hi va vendre la història del documental, perquè l'exposició a la que se someten ells és brutal, és a dir, ho expliquen tot, no tenen pèls a la llengua a l'hora d'insultar, de mostrar-se irascibles, i no sé fins a quin punt se'ls hi va vendre la imatge de que aquell documental podia estar encaminat cap a una cosa que després no ha estat. Això no ho sabem, és a dir, no els pitchings aquests, no? De tenir aquest documental i volem tractar aquesta història així.
Segons la directora, ara ens deia vam ser molt clars. Sí,
sí, no, però és cert que, per exemple, això que diu l'Alejandra d'utilitzar tuits i coses, tu ja no sé fins a quin punt això tu comentes abans de fer el documental de que voldràs treure també aquesta part... No, no sabem com ha anat, eh? El que sí sabem és que per la seva banda queden clarament perjudicats i que després el documental sí que fa l'esforç de deixar molt clar que els jutges, els forenses i la policia tenen la resolució molt clara. I que tot lo de més són teories de conspiració que com a espectador les prefereixes sempre, no? Clar, és inevitable.
De fet, precisament sobre les teories de la conspiració hi ha un element que ni el trepitja, el documental. Comenta molt ràpid, en el primer capítol, que és tot el tema del ritual sexual que tant se'n va parlar.
Sí, aquest és un tema del que no... També es toca tangencialment el tema del videoporno aquest, un possible videoporno que no es troba, que no existeix, de la Raquel Sánchez Silva.
Sí, que l'estava buscant ell i que teòricament estava molt obsessionat.
I tampoc una mica aquella nit, no? La nit del Biondo, que surt de... Sí que es comenta que se'n va a un prostíbul i que pren unes copes, que pren cocaïna...
El bar Baronet.
Sí, Baronet, que ja és famós i que,
sí, sí.
S'ha de visitar, per veure que no, no. I aleshores, no sabem, no? Tot el tema sexual, i fins i tot hi ha imatges que ara m'ha vingut al cap, de la mare escenificant la penjada amb el mateix fular que té el Biondo, que és una mica no portar-ho ja al límit, no?
Clar, clar, clar.
I clar, no, hi ha coses que no sabem, hi ha coses, el que heu tret de l'Audiència Nacional, tu no pots tenir els drets, però pots fer-ne referència d'una manera clara, d'una transcripció, és a dir, crec que aquí el documental, jo crec que s'equivoca a l'hora d'ocultar algunes coses, lo de l'anunci del telèfon, home, és morbós o no és morbós, jo crec que pel cas és interessant saber-ho, sobretot quan estàs comentant que una de les coses que accentua la interès mediàtic és el comportament d'ella. Jo crec que la imatge no hagués sobrat al documental, no em semblava una... Les imatges d'ell mort, sí. És a dir, jo crec que el morbo és diferent. El morbo del telèfon per mi no és morbós, sinó que és, no, és un, com molt explicatiu del que va passar. La imatge d'ell mort, que la penja la mare, per cert, no cal, no la necessitem veure perquè no aporta res al cas, no?
Sí, sí, totalment. Vull dir, jo no vaig entendre que no utilitzessin les imatges de la falca de publicitat del mòbil. O sigui, no veig que sigui especialment morbós i crec que és com fonamental, no? En aquest sentit, com a documental de true crime, sí que li veig alguns que falten coses i que tampoc m'acaben d'explicar coses que no sapigués, saps? Vull dir que al final és un relat del que més o menys ja sabíem, però queden... Ella deia ara, no hi ha molt més que explicar el que és el que surt al documental, però ara el David ho mencionava, no? No sabe, d'aquella nit, tot segueix sent una incògnita, més o menys, de què va passar. I tampoc ens resolen gaire més, perquè segurament no hi ha els elements per resoldre-ho, perquè no és difícil trobar respostes.
Hi ha un buit allà, no? Hi ha un buit que ni jutges ni policia han sabut trobar, i aleshores a partir d'aquí... que cadascú especuli el que vulgui...
Que ho faríem igual.
Sí, però no em sembla que el documental esvaeixi els dubtes dels conspiranoics, és a dir, els conspiranoics seguiran pensant que aquí hi ha alguna cosa estranya, ni al revés, és a dir, no crec que canviï l'opinió d'algú que pensava que això senzillament era un suïcidi o una mort accidental, o com li vulguis dir. El que sí que pot canviar és l'opinió que tu pots tenir dels protagonistes de...
Sí.
És a dir, de la família, per una banda, potser surts una mica més, no?, allunyat, però també del representant veus que és un paio que ha utilitzat tot això per fer-se un documental a la seva mida, no? I jo crec que cada personatge queda tocat d'alguna manera. No ho sé.
Això és Les últimes hores de Mario Biondo, aquest documental que ara estàvem comentant amb l'Alejandra Palés i el David Brock, que està a Netflix disponible. Això són tres capítols. Sí que potser pels que el cas els hi va quedar una miqueta més lluny en el seu moment per aproximar-s'hi.
Ja els... Home, no, com a introducció.
És complicat mirar el documental i quedar-te allà. És veritat que després et surt com anar a buscar coses i tal, i posar-te a Google, i allò, i l'altre...
No, i a més, s'ha escrit molt, i a premsa ha sortit molta història relacionada amb la teoria de la conspiració. És a dir, que no és una cosa que... una fàbula que s'ha muntat al Terruella, no, sinó que realment hi ha mitjans que ja han sucat el pa amb l'oli, amb el tomàquet, amb tot. És a dir, han fet allà una paella.
Alejandra, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
A tu.
I bon estiu.
Gràcies.
David Broc, també, moltes gràcies.
Que vagi bé el que queda, Esteu,
no? Esteu, sí, tres setmanes i mitja.
T'estic escoltant bé, aquests dies.
Sí, notes bé?
Noto encara en forma, no amb aquella bajona aquest, no?, que t'agafarà d'aquí un parell de setmanes.
Correcte. Clar, la bajona vindrà a partir del 4 de setembre.
Efectivament.
Perquè enganxo una cosa amb l'altra.
Clar, clar.
Escolta, tot ho farem.
I tant.
David, gràcies.
Vagi bé.
I nosaltres arribarem a les 12, farem una petita pausa ara, deixem que ja vagi fent-se un lloc aquí l'Uri Plana, fundador i cantant de Siderland, per fer aquest repàs nostàlgic al pop-rock dels 2000. Fins ara.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crac.
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Dani, amic, molt top la gelateria que em va recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Via Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Via Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 puede ser extraordinario o...
extraordinariamente extraordinario.
Con unos auriculares inalámbricos Buds 2 Pro de regalo...
solo en Samsung.com.
Seleccionando uno de los colores exclusivos.
Solo en Samsung.com.
Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Fold 5.
Consulta condiciones.
¿Dónde?
En Samsung.com.
Comença l'estalvi per la teulada. Contracta la teva instal·lació fotovoltaica amb Solideo abans del 31 d'agost i et regalem 250 euros en la teva bateria virtual. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Bueno, la Keila també podia anar-hi perquè tu balles, no?
Jo he començat classes de ball amb les meves amigues.
I què balles? Què balles?
Estem aprenent a ballar la cançó de la J-Lo.
Mm. Ah, sí?
I'm a single lady.
No, això és Beyoncé, carinyo.
Ah, això és Beyoncé.
Perquè la ràdio és així.
18 minuts i les 12. Clara, bon dia.
Bon dia, Sergi, com estàs?
Doncs molt bé, i tu?
Super, aquí estem. Avui et porto a això que m'han encarregat, que és fer un recull de cançons de... que hem cremat durant els 2000, que formen part de la història del pop-rock espanyol. I això, però que la gent de la nostra generació recordarem com les cançons de la nostra època, no?
Quan tinguis... Tota generació té una banda sonora.
Exactament.
Al final, i no ho fem per fer. Que ho podríem fer per fer, també.
Exactament.
Però fem perquè aquest any dona la casualitat que hi ha molts 20 aniversaris i 25 aniversaris d'aquells primers àlbums que sortien en aquella època.
Jo crec que la principal excusa és que es compleixen 25 anys del primer disc de l'Oreja de Van Gogh.
Ai, sí.
I per tant, clar, això ens dona una bona excusa per pensar en aquestes cançons que formen part ja de la nostra generació. Mentre la generació Z fa ball de TikTok, nosaltres amb el Discman i el MP3 cantàvem i ballàvem cançons com aquesta.
Que recordaràs les tardes d'invierno o de Madrid, les
Joel Ribaudí, bon dia.
Bon dia.
Marc Suí, bon dia.
Bon dia.
Jo us he portat aquí a l'estudi, bàsicament perquè balleu, val?
Què és el que estem fent, ja,
eh?
Què és el que està fent? Parlant de generació, elles, per sota nostra, nosaltres som, estem a la franja dels 20 i molts, 30 pocs, elles són 20 i pocs, però també els hi toca aquesta...
També els hi toca, eh?
Sí, sí, també, també, d'escoltar-la amb el cotxe amb 5, 6 anys, 4...
Sí, Oreja de Van Gogh no us queda gens lluny, a vosaltres.
No, som superamigues.
Sí, aquest Puedes Contar Conmigo no us queda lluny, per tant entenc que els Rosas tampoc.
Això és Roses, de l'Oreja de Van Gogh. I sí, dada curiosa, eh? L'Oreja de Van Gogh és el grup musical amb més ventes de discos de l'estat espanyol. Mm-hmm. Grup musical, no artista solista. Mm-hmm. Però clar, la cosa no queda aquí. Tenim més temes de l'Oreja de Van Gogh.
Pues ja no cantant tot, és com gairebé sí. Em surt la llagrimeta.
Sí. Tenen una cosa aquestes cançons i totes les que vindran ara, que jo crec que és aquesta generació de la que parlàvem, he dit 30 pocs, però també 30 molts.
Sí,
hi
sí,
ha gent dels 30 llargs i 40, aquests aquí, que potser en molts casos van ser de les primeres cançons que ens vam saber senceres de memòria.
I tant, evidentment. De fet, mira, ara te'n posaré una altra que també segur que la recorda tothom. Setmana vaig sortir de festa amb algú que igual sona per aquesta ràdio de tant en tant, a una certa hora prudencial vaig dir marxaríem ja perquè vindria a ser l'hora. Van començar a sonar cançons com aquesta, yeah. I només et diré que se'ns va fer de dir, al final.
Clar, i una cosa també que, per exemple, Costa Este, una de les discoteques que ara ha anat una miqueta més a la baixa, però que va estar molt de moda fa no gaires anys a la Costa Brava,
i tant.
Costa Este, a Calella de Palafrugell, un dels dies de la setmana durant l'estiu, crec que era els dimecres, feien festa pop espanyol. Aquell dia posaven aquestes cançons. I ho rebentaven, omplien cada dimecres. Cada dimecres estava ple Costa Este de gent, doncs, que venia a escoltar aquest tipus de cançons, l'Oreja de Van Gogh, o això pels eurovisius també, déu-n'hi-do.
Ara que no es poden aguantar.
No poden aguantar. Té aquest impuls, que no pots evitar cantar-la.
I tant. D'aquestes se'n compleixen 20 anys, concretament. I la Bet portava 20 anys també sense cantar aquesta cançó. Aquest any ha estat el primer cop que l'ha tornat a fer. Si teniu curiositat per saber el bif i el mamoneo que hi va haver amb aquesta cançó en el seu moment,
digues.
Acaba d'estrenar un documental, la mateixa Bet, amb Televisió Espanyola, que està, ja s'explica una miqueta tot el que va passar i com ha anat el procés de tornar-la a cantar. No necessita presentació, és Corazón Partido d'Alejandro Sanz, que és el seu tema emblema, sí. L'acompanya des de fa 26 anys, i destacar també que Alejandro Sanz és l'artista espanyol, l'artista solista, aquest sí, amb més còpies venudes, rècord històric no superable, perquè ja ara mateix es calcula més streams, i per tant, clar, és una cosa que ja no es pot, no es pot superar.
Ho comentava a les 8 del matí, és aquella època en la que tenia sentit, perquè els discos encara es compraven, i tenia sentit parlar de disc d'or, de disc de platí, de disc diamant, etc. Ara ja no.
Els discs de platí, això també s'entreguen, i és un, és un... Realment això, però sí que es calcula d'una forma absolutament diferent. Es calcula amb un número X de reproduccions a plataformes digitals. Clar, és com comparar pomes i peres. Clar. És a dir, qui va guanyar disc de platí amb ventes de discos és un altre d'això. S'ha intentat fer un barem similar, però no, ja no es pot equiparar.
Segurament totes aquestes cançons van ser dels últims, dels últims moments de màxim esplendor de la indústria musical de format físic.
Totalment.
Perquè a partir d'aquí em sembla que era el 2001 que va sortir el primer iPod. D'Apple.
O sigui,
estem parlant del 2001, els reproductors MP3 i tal, i tot allò ja va començar a canviar el consum de música. Però en aquesta època ens estem movent amb aquells últims discs físics que encara ho rebentaven, que la gent anava a les botigues a comprar-les.
Exactament, exactament. Que la gent que es dedica a la indústria diuen encara ho recordo una mica com l'època daurada, eh? No, ara és encara... Ara és veritat que ja la cosa s'ha estabilitzat cap a un model que ja és més normal, però va haver-hi molta turbulència pel mig, diguéssim. Vale? Som-hi! Només et diré que aquests dos junts acumulen 36 Grammys latinos i 7 Grammys americans. No tenim a la planta 15 prou estanteries
per Grammys. Gairebé tants premis Ondas com Jordi Basté, eh? Exactament. Va, Shakira, Alejandro Sanz, aquesta tortura.
És que clar. Què més tens? Som-hi. Clar, aquesta és una de les primeres cançons en denunciar el sexisme, no? Estem parlant de que això és el 2004. Això és Bebe amb Malo. Això és Moriria por vos, d'Amaral, la cançó que els va catapultar, sí. La que es va fer famosa arreu de l'estat, i a mi em porta molt bon record, no sé vosaltres.
I tant.
Sí, perquè en aquella època tot era més fàcil.
Sí.
Almenys per nosaltres.
Almenys per nosaltres. Vivíem tranquils.
És que, atenció a això també.
És un tamasso.
És un tamasso. Per cert, deixa'm comentar una cosa, Uri.
Ho dic tal qual.
Una amiga de la meva mare m'escriu i em diu: Sergi, jo en tinc 60 i me la sé tot.
També pot passar, clar.
Les cançons d'ara no passen amb les cançons d'ara, això.
No, aquesta és l'altra, també, que és on les cançons, potser d'abans, per... la sensació de que perduraven molt més i que sobretot quan arribaven als primers llocs de la llista si estaven mesos i mesos i ara...
És probable.
Ha de ser alguna cosa excepcional, com un Bizarrap i Shakira.
Un Quevedo, exacte.
Hi ha un tema de cara al consum, o sigui, les cançons es cremen molt ràpid, és a dir, amb això de que s'ha... tota la tecnologia i tota la distribució és molt més ràpida, és a dir, tu pots tenir una cançó feta i penjar-la a plataformes digitals en qüestió de dues setmanes, que la cosa ho fa tot molt més ràpid i la gent va traient cançons sense parar.
Sí. Si et sembla, Uri, fem l'última pausa de publicitat i tornem i fem, que seran els últims 5 minuts, i ho cremem tot els últims 5 minuts amb tots.
Va,
fins ara.
RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci, tota la restauració, tot el cinema premium i tot... Ho tens també obert el 14 i 15 d'agost, perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
He d'anar a comprar, però amb aquesta calor em fa una mandra.
Cap mandra. Si vas a Servei Estació estaràs fresquet i ells s'encarreguen de portar-te a casa. I de franc, tot el que necessites per a la teva llar o negoci ho trobaràs a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona. I per una compra a partir de 100 euros et posen un taxi per tornar amb tota la comoditat del món.
Doncs me n'hi vaig, perquè vull posar a punt el pis.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta'ns les condicions a serveiestacio.com o a la botiga.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a eLearna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita eLearna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols eLearna.
Segones rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segones rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
RAC, RAC, U, U. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent... Nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1. RAC 1. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Va, 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 una altra, una altra. Clar, de duet en duet, veníem d'Amaral i ara tenim d'anar a compte que també està format per una noia cantant, en aquest cas Mai Meneses, i per un guitarrista, que és Kim Fallon.
Sí, que van fer també aquesta track.
Com a curiositat sobre aquesta cançó, tothom es pensa, o hi ha una llegenda urbana que diu que aquesta cançó parla sobre un fill que hauria perdut Mai Meneses i que li cantava al seu fill.
I no és així.
I no és així. I no és així. Jo vaig estar llegint. Jo porto anys dient que això era així, eh?
Com que no és així?
I es veu que han sortit moltes vegades els matis. Una cançó de desamor normal i corrent.
Ah, o sigui que no va per cap fill ni per ningú.
Tot quadrava, pel fill.
Ja, no. La llei és... Tu creus, però ahir jo em vaig emportar amb una decepció com vosaltres ara.
És cançó de desamor...
Tal qual.
Vaja.
Vaja. Jo. Ràfaga important, eh?
Sí.
Tira. Canto del Loco i tenim molts, molts hits del Canto del Loco. Som-hi. Aquesta és la meva preferida. Vosaltres en teniu alguna o què? El Canto del Loco, eh?
Una mica totes, eh?
És que si no, no es pot triar, jo crec.
Bueno, doncs aviam, anem a veure si la segona, la següent és de les vostres preferides. Per últim, el va fer saltar la fama.
No, aquesta és l'única que no l'estic celebrant tant com les altres.
Perquè és de les primeres.
És de les primeres.
Clar, de les primeres. Clar que jo tens aquesta distorsió una mica de l'època. Jo em pensava que Zapatillas, Besos, tal, era el primer àlbum, però no. No és el primer àlbum. El primer àlbum, precisament, és on hi havia la Madre José, etcètera. Una foto en blanc o negre, em sembla, també. Pot ser? No.
No, juraria que una foto en blanc o negre és després.
Sí, però això, en tot cas, que Zapatillas i Besos va venir després. El Canto del Loco ja havia fet temazos abans. I ai, ojo aquesta.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
Aquesta jo no l'anava a incloure perquè és anterior, vale? És del 96 aquesta. Aquesta en té ja 27 anys. I no és ben bé el pop espanyol aquest dels 2000. Però és que sou molt fan de Jarabe de Palo. No faràs una secció així i aquesta que està agafada amb pinces...
Però és veritat que quan entres en aquell bucle, que això també passa ara, de quan surts de festa amb els teus amics i comences a posar aquest tipus de cançons una darrere l'altra...
Aquesta cau.
La flaca hi cau. I home, aquesta també cau.
Quiero volver a hablar de princesas que buscan.
Un truc és, si sou nois amb la veu greu, és bona cançó de karaoke, perquè no t'obliga a cantar massa agut i pots anar com tranquil, diguéssim. Vale, vull dir que, jo què sé, és un detallet que sempre es pot ajudar.
Sí. I aquesta, abans que deia d'aprendre les cançons de memòria, aquesta va ser la primera cançó que jo em vaig aprendre a memòria de principi.
Molt bé.
Yo quiero contigo todo, un poco
passem també a un altre grup clàssic. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma. El Tejado, però també tenien Por la boca vive el pez. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. Molt fitos, que tenen aquesta mescla entre rock, pop-rock i tal, però molt de blues, no? Una mica d'influència de la música negra.
Això els diferencieu una mica.
I tant, totalment. Evidentment, no podia faltar als nostres estimadíssims Estopa.
Olé.
Que aquesta és del primer àlbum, la maqueta, 2001, crec, no, més o menys per aquella època, que tenia aquesta altra també. Que yo sé que la sonrisa se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa. Y amb aquest Como Camarón de...